42 minuts per sobre de les 11 del matí. Arriba un d'aquells moments on anem fent el tancament també dels espais que ens han anat acompanyant al llarg de la temporada, i és el torn del Servei de Bon Veïnatge i de Convivència, on agraïm moltíssim tota la tasca que han anat fent l'Agostina Balbi i la Núria Cabero. Què tal, com esteu? Benvingudes.
Muy bien, Isa. Como decimos siempre, una alegría, y hoy tenemos, estamos de festejo, no solo porque, bueno, ¿no?, cerramos parte de este ciclo, sino porque todo el equipo se merece una felicitación especial por haber ganado, ¿no?, este premio a Mejor Radio Local.
Muchas gracias.
Así que también agradecidas por el trabajo de cada uno de ustedes, uh-huh, y por el espacio que nos dan también, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones y alegría doble.
Moltes felicitats. Gràcies.
Doncs vosaltres també heu estat part implicada, perquè heu format part del programa del Planeta Prat. Us hem tingut aquí amb continguts variadíssims, amb persones i veïns i veïnes que hi han participat, que eren una meravella, la veritat, perquè al final les persones que millor ens ho expliquen moltes vegades els temes més teòrics són les que els han viscut, no?, i com a la pràctica havien viscut cadascun dels seus casos. Per tant, eren espais que han estat molt i molt interessants. Avui volem fer una mica de repàs, no?, de com ha anat tot aquest curs, perquè vosaltres també, com a servei, tanqueu les activitats de cara enfora a la ciutadania, però no al servei, hem de dir, no?
Exactament, el servei continua, el que sí que són aquestes activitats més grupals que hem explicat en alguns programes sí que es reprendrien de cara a passat l'estiu. I llavors avui amb l'Agostina dèiem, ostres, anem a fer una mica un recull d'aquells aspectes més claus que hem parlat aquí a la ràdio durant el curs.
Perfecte.
Per fer aquest tancament, i després també us ho explicarem al final, que ens agradaria molt les persones que ara ens estan escoltant, mm-hmm, o en altres programes, que ens puguin fer un retorn d'opinions, reflexions, idees de temes a tractar als propers programes del proper curs, i això ho diem al final en tot cas. Mm-hmm. Però bé, per on volíem començar fent el recull és amb aquestes com tres dimensions, no?, que treballem des del servei: la més individual amb cada comunitat, no?, cada comunitat té les seves necessitats, les seves situacions, i les acompanyem amb elles, no? Després hi ha una dimensió més grupal, no?, de dir, ostres, creem espais on es trobin diferents comunitats per tractar temes concrets o temes més oberts, no?, que després comentarem els temes que hem anat fent, com són rehabilitació, com és salut mental comunitària, com és l'activitat que hem fet a les escoles, no?, en aquest cas amb la infància, i aquest és com aquesta segona dimensió. I la tercera, més comunitària, que aquesta és la que, no?, d'activitats que puguem fer més a l'espai públic, etc. I hi hauria una quarta que va en paral·lel de tot això, que seria allò que plasmem per escrit, no?, aquells temes que creiem que és important fer-ne una notícia, la guia de bon veïnatge, no?, que la podeu consultar via web, no?, on recollim aquelles indicacions o suggeriments o qüestions més importants a tenir en compte amb comunicació. Llavors, amb comunicació i bon veïnatge, no? Uh-huh. I llavors el que vèiem avui per fer aquest resum, no?, en primer lloc era el dia que vam parlar sobre organització a la comunitat, no?, que va ser aquest gener.
Sí.
Perquè hem dit, val, anem de lo més general a lo més específic, no? Diem, val, què hem de tenir en compte perquè la nostra comunitat estigui ben organitzada, no? El primer tenir en compte, que serveix per tot l'altre, és conèixer-nos entre els veïns, perquè si no ens coneixem i després hem de tractar un tema important, urgent, complex, si no ens coneixem entre nosaltres serà molt més difícil, no? Aleshores, aquest coneixement entre el veïnat, fer les reunions com a mínim un cop a l'any, si tractem temes de convivència, incloure també les persones llogateres en aquestes reunions, no?, encara que no hi hagi cap normativa que ho obligui, no passa res, recomanable. Què més, amb organització, no?, el tema de acollir el nou veïnat, no?, aquestes persones que acaben d'arribar a la comunitat, que els expliquem com funcionem, si necessiten alguna cosa, qui és la persona presidenta, persona referent, etc. No? Més temes d'organització: si bé la normativa el que diu és que hi ha d'haver presidència i secretaria, la normativa també diu que qui vulgui, la comunitat que vulgui, pot tenir altres càrrecs. Potser podem fer una comissió de... Imaginem una comunitat que vol instal·lar plaques solars, per exemple, doncs la comissió de l'eficiència energètica, la comissió de la neteja, la comissió dels acords de pagament. Si hi ha veïns que deuen, una persona amb habilitats mediadores dins la comunitat que pugui facilitar aquest acord, no? N'hi hauria mil més, eh? Però una mica la idea d'anar més enllà respecte a presidència i secretaria, si cal, i si no, no cal, cap problema. Què més amb organització? La importància això dels tenir organitzats els diners i de forma transparent, no? Els diners que entren, els diners que surten, com ens organitzem a nivell econòmic. I aquestes són com els punts més claus de mantenir una comunitat organitzada. I sempre la part de cures, no, que comentem amb l'Agustina sempre, de cuidar-nos entre veïnat, entre treballadors, entre amics. O sigui, la importància de les cures en les relacions i d'això, relacions de confiança, respectuoses, etc. I del diàleg, no? De fet, em sembla que va ser l'any passat que parlàvem aquí de gestió positiva dels conflictes, no? Que ens va acompanyar el servei de mediació, sí. Perquè és un tema també important, no? En això.
Com és la vostra relació amb el servei de mediació? Perquè potser hi ha gent que confon el que fa bon veïnatge, el que fa mediació, i moltes vegades sí que confluïu, no? Les formes de tractar algun tipus de conflicte, però no sou el mateix servei.
Exacto, si bien los dos servicios nos encontramos en casas de un
claro.
Puch, junto con Nuria estamos específicamente en el servicio de bomba y nacha, y la gala y el curro están uh-huh. en el servicio de mediación. ¿Qué es lo que tenemos en común? Que lo que decimos siempre, nos apasiona mucho lo que hacemos, y aparte de eso, claro, ¿por qué la gente lo confunde? Porque la mediación tiene que ver con la gestión de conflictos y mediadores y mediadoras trabajan con partes muy específicas, es decir, uh-huh. tenemos la parte A de un conflicto y la parte B, es decir, puede ser un vecino con una vecina, un ciudadano con una ciudadana. Y mediación lo que hace es, bueno, a través de técnicas, favorecer el diálogo, ¿no? Y buscar acuerdos entre las partes. Y muchas veces nosotros nos encontramos trabajando, por ejemplo, con comunidades, acompañándolas en temas de organización, y cuando las estamos acompañando aparece que hay una situación que se tiene que llegar a un acuerdo entre un vecino y una vecina en relación, por ejemplo, al cuidado de los balcones, ¿no? Uh-huh. Entonces decimos, bueno, ese tema puntual se puede trabajar con nuestros compañeros de mediación. Y luego continúa el proceso con el survey de bomba y nacha y convivencia, que en paralelo va acompañando.
Uh-huh. Así que deriváis, ¿no? Algunos casos, algunas formas, ¿no? De resolución de conflictos.
Exacto. Uh-huh. Y aquellos conflictos que tienen que ver más con toda la comunidad, los trabajamos con el survey de bomba y nacha y convivencia, porque como decía la Nuria recién, es decir, para tener una buena organización tenemos que conocernos, claro. Tenemos que tomar decisiones, y muchas veces nosotras hacemos, ¿no?, de facilitadoras de esos espacios de diálogo para ir trabajando estos temas y para, bueno, poner ciertos criterios objetivos. ¿Qué son los criterios objetivos? Son, bueno, a ver qué nos está diciendo la normativa en relación a este tema de accesibilidad puntual, porque las personas mayores de 70 años tienen derecho a poder acceder, ¿no? A poder acceder al carrer o moverse libremente por el edificio, que es una de las problemáticas también, ¿no?
Clásicas.
Que
sí,
hay
sí.
en relación a esto. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos generando una hoja de ruta o un plan de trabajo conjunto y consensuado con la comunidad para trabajar estos temas? Uh-huh. Y así como trabajamos muy ¿no? acompañados con el survey de mediación, también trabajamos con otros surveys del ayuntamiento, es decir, no es un servicio que está solito, sino que es un servicio también que, dependiendo las necesidades que se vayan detectando en las comunidades o las personas que habitan esas comunidades, nosotros también podemos ¿no? tener esta mirada más amplia y trabajar con otros servicios dependiendo.
Verdad, recuerdo Pratespais, ¿no? Que van venir també a parlar-nos de la rehabilitació dels edificis, de quines línies de subvenció ens podíem acollir, perquè al final doncs moltes vegades aquesta inversió la podem recuperar en un marge de temps relativament breu, no? Per tant, també teniu aquesta interrelació continuada, no?
Exacto, y también, bueno, otro de los ejemplos que también tiene que ver, ¿no?, con las formaciones que estamos habilitando, ¿no?, estos espacios de formación, que tienen que ver con las curas, como decía uh-huh. la Nuria recién, y la importancia de comprender la complejidad en torno a la salud mental y, ¿no?, y la soledad muchas veces que están sintiendo las personas y que ha pasado con la pandemia. Y digo, bueno, quizás nosotras, Nuria y Agustina, no somos expertas en temas de salud mental, más allá de que podamos comprender, ¿no?, la problemática. Entonces, como nuestros compañeros, bueno, en este caso Cristian, que fue quien nos uh-huh. acompañó en esa formación, y él estuvo como formador, y bueno, y en muchas situaciones que nos hemos encontrado también compartir esos espacios con profesionales, ¿no?, que son muy valiosos dentro del ayuntamiento, y la mirada interdisciplinaria nos permite, bueno, intentar cada vez ser más asertivos en uh-huh. bueno, en lo que tenemos que dar respuesta, que en definitiva es que las personas vivan bien.
Claro, entès com un tot, perquè sí que és veritat que hem explicat aquí formacions que semblava que no tenien res a veure amb el bon veïnatge i la convivència, però després a la que rasques una mica tot té a veure amb el bon veïnatge i la convivència, no? Els temes d'informació de gènere que heu tractat, els temes de salut mental, no? Simplement aquesta escolta activa i dir com estem i què ens està passant, no? Ara mateix.
Exactament, és que de fet treballem amb persones, no? Perquè les comunitats les formen persones i la mirada integral i grupal i global, de treballar amb tots els serveis, com deia l'Agostina, és essencial, perquè si no et quedes curt, o sigui, no arribem on volem arribar. De fet, en la sessió aquesta sobre salut mental que vam fer el desembre del 21, una mica la mirada que donava més val, què és la salut mental, no? que ho parlàvem amb el Christian de l'Espai Situat, és val, parlem d'un interval, no? de benestar, on podem estar més cap al benestar, més cap a la dreta, no? més cap amunt, o cap a més malestar. Dins d'aquest interval, cada persona està en un punt diferent, no tota la vida estem al mateix punt, però tothom, Isa, Agostina, Núria i tot el veïnat del Prat. Aleshores, poder entendre salut mental no tan enfocat a la malaltia, que hi són les malalties, però també la salut mental té una mirada més àmplia, més enllà de les malalties i els medicaments i les etiquetes, no? Aleshores, com tu deies, Isa, no? Rasques una mica i de seguida la salut mental està en tot perquè estan les persones estan a les comunitats. I ja que parlem de comunitats, entrem en el que comentàvem de rehabilitació d'edificis, no? Que en parlàvem, a l'octubre, no? A l'octubre parlàvem de rehabilitació d'edificis i dèiem, a part de les comunitats, les formen persones, tenim la part estructural, que és que vivim en un edifici, amb unes parets, amb una part tècnica, no? Llavors, dèiem, ostres, què és important a l'hora de rehabilitar? Què és important per prevenir? Què és important per actuar? I que és ben que important per prendre bé els acords, com dèiem, el diàleg, etcètera, no? Hi ha un tema molt important amb la rehabilitació, que aprofitem per repassar-ho, que és la importància que hi hagi un projecte tècnic, no? De vegades això pot tenir un cost, clar, el projecte tècnic té un cost i l'obra en té un altre. Aparentment una comunitat pot dir, ostres, això són més diners. Però l'avantatge és que aquest projecte tècnic permet demanar pressupostos comparables entre ells. Si cada empresa, no, d'obres fa el seu projecte i et fa el seu pressupost, entre ells és més difícil comparar-los, que això passa a moltes comunitats, que hi ha pressupostos molt diferents econòmicament entre ells. I ni tan sols l'Agostina i jo, que no som arquitectes, ens pot ser difícil entendre la diferència. Aleshores, el projecte tècnic permet per un arquitecte, no, col·legiat, etc., és una mirada neutral, no, i comparable després entre els pressupostos, que sempre recomanem que la comunitat en demani almenys 3 i es votin. Per fomentar, que això és una paraula molt clau, també la corresponsabilització. La responsabilitat no és del president, no és de l'administrador o presidenta, no és de l'administradora de finques, sinó que és de tota la comunitat i s'ha de treballar en equip perquè la responsabilitat sigui de tota la comunitat, no? I l'altra qüestió, no, també destacable del curs ha estat la nostra participació en el curs de coneixement de la societat catalana que organitza el programa de Nova Ciutadania, on el que fem és explicar, no, que això us ho explicaven l'Agostina i l'Ariadna a l'abril, explicar què fa el servei a la població nouvinguda. Per què? D'una banda, perquè coneguin els recursos municipals com qualsevol altre, i després perquè també hi ha una tendència, com que malauradament hi ha drets que no estan garantits, de vegades hi pot haver una tendència a, pel fet de ser població nouvinguda, tenir la percepció que aquest dret serà només pels propietaris o si no tenen encara la documentació en regla o el que sigui, no? Llavors l'objectiu, no, és poder explicar que aquest servei és universal, que hi pot accedir qualsevol veí o veïna del Prat o que tingui una vinculació amb una comunitat del Prat, i també d'altra banda, com a retorn, que ens expliquin en els seus països d'orígens com es treballa l'organització de les comunitats, com es treballa la convivència i que també ens aporti i ens enriqueixi la mirada a les comunitats del Prat, no? I el paral·lelisme amb això és l'activitat a les escoles, així com incorporem la perspectiva de la nova ciutadania, incorporem la perspectiva de la infància. I alhora el que aportem és poder reflexionar i aprendre, no? Sobre convivència i organització de les comunitats per aquesta mirada, que l'altre dia ho parlàvem també amb el servei de mediació, aquesta mirada preventiva, no? De dir, no ens esperem a ser adults, a trobar-nos amb què és important per conviure, què és important en una comunitat, sinó treballem-ho ja des de la infància, perquè així tenim més eines quan ens fem grans.
I això va ser una experiència brutal, Agustina?
Sí, la verdad es que...
El fet d'entrar als centres escolars.
Nos ha encantado, porque... Bueno, esto también para nosotras ha sido una oportunidad. Vos recién mencionabas una palabra que es muy valiosa, que es la escucha activa, ¿no? Que la escucha activa nos invita a alojar la otredad, ¿no? Escuchar, independientemente si estamos de acuerdo o no, pero escuchar qué es lo que la otra persona siente, qué es lo que la otra persona piensa... Y hay una palabra que por ahí, el adultocentrismo, ¿no? Accionamos mucho desde nuestra mirada de adultos o desde nuestra red, que generalmente son personas que tienen nuestra edad, ¿no? Salvo que tengas un hijo, una hija, un primo, una prima. Y cómo nosotras también podíamos aprender y acompañar en las infancias, ¿no? Uh-huh. Y esto que decía la Nuria, otra palabra clave, la prevención. Y bueno, estas actividades se hicieron durante el mes de mayo, dimos 17 talleres, fue un mes muy intenso, lleno de colores, porque aparte hacían, bueno, los niños y las niñas hacían dibujos colaborativos, y en este dibujo colaborativo era, bueno, cómo ven la convivencia, ¿no? Cómo se imaginan, cómo la están viviendo hoy, cómo ven los espacios públicos, cómo quieren habitar esos espacios, ¿no? Y también, bueno, para los más peques era un cuento, que reflexionábamos a partir de un cuento, que los personajes eran animales. Bueno, ya estuvieron las vecinas.
Sí, fue genial, la verdad.
Sí, sí. Ahí estaban súper contentas de haber venido a la radio. Después contaron la experiencia en sus escuelas, así que bueno, fue muy bonito también. Y sobre todo esto, también lograr comprender la diversidad que hay en el Prat, ¿no? Porque también hemos estado por distintos colegios que están en distintos puntos geográficos y cómo eso también se nota, ¿no?
Claro,
se nota en que si hay zonas, ¿no? donde hay parques más cerca, si hay algunas que no, y cómo los niños y las niñas empezaban a mirar el Prat. Y esa mirada del Prat, la verdad es que, como resumen, podríamos decir que las infancias están viviendo el Prat, ¿no? O sea, les hace ilusión los espacios que tienen que ver con las plazas, con los juegos, con festejar entre vecinos y vecinas. Había una niña que nos contaba, bueno, es que nuestra comunidad nos juntamos y nos vamos todos a la plaza. Y yo decía, bueno, qué importante, porque esto es una buena práctica, ¿no? Comunitaria, para poder compartir con otras comunidades. La Nuria, cuando comenzamos a hablar, hablaba de las dimensiones en las que estamos trabajando con el survey. Bueno, esta dimensión que tiene que ver más con lo grupal, como también puede ser una buena práctica compartir con otras comunidades que están empezando a pensar en sus comisiones, en su organización. Entonces, bueno, digo, esto tiene que ver con la vocación del territorio, y esto lo dan la ciudadanía, lo dan las personas que viven en el Prat. Entonces, bueno, ha sido lo de los colegios particularmente interesante.
El feedback de la infància, no?, que ha estat tan enriquidor també per vosaltres, i demanàveu feedback per part de tothom que tingui alguna cosa a portar, alguna pregunta, algun tema que li interessi. Com ho podem fer, com us podem escriure, com ens posem en contacte també per proposar-vos activitats, temes que puguem fer aquí a la ràdio?
Clar, exacte. Nosaltres ara estem aquí a l'estudi, no?, amb els micros, amb tu, Isa, no?, i estem molt bé, però ens preguntem qui ens està escoltant, què està fent, no? Està posant una rentadora, està cuinant, està anant a treballar, està tornant a treballar, i ens agradaria molt tenir aquest retorn, que si ens preguntaves amb quins canals, no?, en proposem tres, no? Un, podeu venir presencialment a Cases d'en Puig, i aquesta opció sempre hi és, i les companyes de recepció us atendran o que ens avisin. L'altra opció és per WhatsApp, o per telèfon, al 638 19 34 98, que és el nostre telèfon de servei, i després una altra opció és per correu electrònic, a bonveïnatge@elprat.cat. Ens agradaria molt tenir aquest retorn d'opinions, reflexions i idees o propostes per planificar el curs vinent.
Molt bé, doncs des d'aquí agrair-vos, ha estat un plaer anar seguint tots aquests temes relacionats amb el bon veïnatge i la convivència, i que passeu molt bon estiu.
Muchísimas gracias y bueno, igualmente, a disfrutar.
Igualmente, muchas gracias.
Caballo, volvé.
And when you